Ràdio Estel. Fabricació pròpia.
Aquests accents diacrítics que hi ha, no? Vos els continua escrivint.
Sí, sí.
Es podria considerar una falta d'ortografia?
No.
Tardes de ràdio.
L'Institut d'Estudis Catalans va determinar que si es mantenen els accents diacrítics tradicionals, no és falta d'ortografia. Jo m'acullo a aquesta disposició i es poso sempre.
Amb segell de qualitat.
No són soldats ni són guerrers, homes i dones del carrer, germans de llengua.
Continuem parlant de llengua aquí al Fabricació amb l'influenciador lingüístic del moment, Josep Maria Virgili. Senyor Virgili, bon dia de nou, com anem?
Bon dia, tot el dia.
Catedràtic emèrit de llengua catalana i membre de Coine i Cercle Vallcorba. Avançàvem avui de una mica els temes, aquests dos castellanismes que ens porta, com són carpa i bones.
Sí.
És a dir,
sí,
bones, sí, sí. Com esteu? Aquesta salutació.
Sí, bones com a salutació.
Això és clar.
És que és un... Ja ho avanço, és un castellanisme que la gent no el percep com a tal, perquè, clar, jo puc dir, aquestes pomes són molt bones. Si bones és el plural femení de bona, de bo,
clar,
és perfectament correcte. No, no cal dir, és un mot de la llengua catalana. Ara, saludar dient bones és un cal del castellà buenas noches o buenas tardes. És simple, és calcar la salutació castellana, no? I, a més, com que serveix per qualsevol hora del dia, doncs ha arrelat molt. I una altra cosa que he observat és que ja me n'he adonat per Twitter que determinats parlants tenen la percepció que és un mot del seu rodal, no? Per exemple, una persona de Ponent em diu, és que aquí Ponent ho diu tothom, és un mot de Ponent, això de dir, saludar dient bones, perquè aquí Ponent... Tothom saluda dient bones, no? Després em surt un de l'Empordà, diu, no, és que això és molt de l'Empordà. Aquí a l'Empordà saludem dient bones. Això és real, eh? És a dir, no m'estic... aquest, no són exemples imaginaris. Aquest exemple és real del tot. És a dir, i els indrets són aquests, no? Però haurien pogut ser uns altres, eh? Hauria pogut sortir un de la Plana de Vic.
Sí,
no,
sí.
Però era un de Ponent... un de l'Empordà, i després em surt un de Menorca. És que aquí a Menorca és molt habitual, és una cosa menorquina, dir bones. Però, clar, jo vaig per Riudoms i també sento gent que diuen bones. I vaig per Barcelona i sento gent que saluden dient bones.
Bones.
Què vol dir això? Que no és un mot de Ponent, ni és un mot de l'Empordà,
però...
ni és un mot menorquí. És una castellanada que s'ha estès arreu. Sembla que el País Valencià no gaire. Això és el que m'han dit valencians, que el País Valencià no es diu gaire. I millor, no? Però...
Què hem de dir, llavors?
Les salutacions habituals del dia. Bon dia mentre és de dia. Quan se comença a fer fosc?
Però hi hauria com una... Perdó, com una manera d'escurçar-ho? No.
No, bon dia, que no és
clar,
prou
no.
Curt.
Bon no, sí, dia. No, però era com el bones, que clar, jo suposo que és això que vos
dèieu. Sí, clar, bones té dues síl·labes,
no?
I bon dia en té tres, però...
Clar,
però
no.
No, no, però si bon hem d'anar comptant les síl·labes,
dia.
Bon dia tot el dia, i quan se comença a fer fosc, bon vespre quan arribem, i bona nit quan ens acomiadem, perquè... En principi, aquella persona no la tornarem a veure fins l'endemà. Per tant, li desitgem que passi una bona nit. No? Ara, això de dir arribar i dir bona nit, doncs això no és català. No. Encara que fa molts anys que aquí al Principat se diu, no pas a les Illes. A les Illes ningú arriba en un lloc i diu bona nit. A les Illes tothom, quan arriba, diu bon vespre. No? Però és que, a més, internacionalment és així, no? No sé si he de repetir l'anècdota del meu amic sicilià, no? Que arribant...
L'hem de convidar un dia al sicilià, eh?
Sí, o quan vulgueu.
L'hem de fer una trucada.
Segur que estaria content de venir, perquè a més és cantant, i podríeu parlar amb ell de moltíssimes coses, no? Doncs, diu, arriben a un restaurant al vespre i l'amo del restaurant els diu bona nit, i ell pensa, ostres, just arribem i ja ens volen fer fora. perquè clar, bona nit es diu quan te'n vas, no? I arribem i ens volen fer fora, que ens diuen bona nit. Què vol dir això?
Clar.
No?
Doncs ara ja ho tenim clar. I si li sembla, fem carpa també i així ens traiem ja de sobre els dos castellanismes d'avui.
Sí.
Per què carpa?
Bé, carpa és el diccionari.
Sí.
I jo no entenc per què li van posar. És una de les coses més incomprensibles que trobo.
Per què?
Perquè comencem per dir que una carpa és un peix de riu.
Uh-huh.
És un peix que es diu així. No? Aleshores, van posar al diccionari carpa dient que era un envelat d'un circ. Però clar, la gent no va llegir el diccionari. I clar, la gent, això que era, havia de ser de circ, no ho va llegir. No? I aleshores, ara carpa ha mort els dos mots catalans que teníem, que són envelat, si és més acabat, és a dir, amb parets de...
No d'obra,
sinó parets de cartó o de roba o de tela forta, no?
Sí.
I el tendal, que només té sostre, podríem dir, no és tan acabat com l'envelat, no?
Uh-huh.
Ara, aquests dos mots els ha bandejat del tot carpa. Hi ha gent que per tot diuen carpa. Clar, jo sempre explico... els professors d'ensenyament mitjà sempre fèiem llegir la plaça del Diamant molt sovint, no? Clar, si això no ho capgirem, ens trobarem que d'aquí uns quants anys els nens llegiran la plaça del Diamant i diran, què és un envelat? On s'han conegut la Colometa, Natàlia, després anomenada Colometa, i en Quimet, que es coneixen en un envelat instal·lat a la plaça del Diamant, per això es diu la plaça del Diamant. No? Què és un envelat? No sabran què és un envelat. I aleshores el professor els haurà de dir, un envelat és una carpa. I diran, és una carpa. No?
Clar, ho identificaran amb el mot carpa. Clar,
és que
un peix.
Hi ha gent que diuen, és que admetre mots forasters enriqueix la llengua. Perquè, clar, tenim un món més. Un món nou podem dir de més maneres. Això és una riquesa per la llengua. I això no és veritat. Perquè el que fa, normalment, el món nou, sobretot si aquest món nou coincideix amb el castellà, és bandejar els mots pròpiament catalans. No? Què ha fet carpa? Doncs bandejar l'envelat, perquè la gent no ha mirat això de circ, i el tendal. No?
Bueno,
i a més a més, voldria afegir-hi que cap llengua del nostre entorn té un mot llevat del francès, però que no és carpa, per anomenar l'envelat d'un circ. És a dir, era del tot innecessari que hi hagi un mot per designar un envelat de circ. Perquè en anglès, en italià, en portuguès, en totes les llengües, fan servir, en alemany fins i tot em sembla, fan servir l'equivalent a tenda. El mateix mot que tenen per una tenda d'un càmping, el fan servir per un envelat de circ. El francès no, però té un mot propi, que és chapiteau, que equival a capitell. Tenen aquest mot. Aleshores, en català, que tenim l'envelat, que tenim tanta tradició d'envelats de festa major, doncs en podem dir envelat d'un circ? Quina diferència hi ha? Només canvia l'espectacle.
Doncs ja ho tenim. Jo crec que
tant se val fer una conferència com fer circ, com fer ball. No?
L'envelat.
És un envelat.
I és bonica la paraula.
A més a més, encara una altra cosa.
Encara més?
Aquest mot prové del quètxua. Del quètxua va passar al castellà d'Amèrica. Del castellà d'Amèrica va passar al castellà d'Espanya. I del castellà d'Espanya, ara el català... ara ha passat al català. Aquest mot es diu molt en el castellà d'Amèrica. Diuen carpa. Però sabeu en quin significat ho diuen?
En quin?
Normalment ho diuen en una tenda de càmping, en una tenda petita. És a dir, jo he sentit peruans dir una carpa, i per ells una carpa no és un envelat de circ. És una tenda d'anar a acampar amb un càmpic o on sigui.
T'ha enfadat avui, eh?
No, home, no. Parlo així.
Vinga, va, anem a per més coses.
No, bé, us...
Anem. Sí, poseu una
mica
de música.
És que trobo molt estrany que posessin aquest mot al diccionari.
Alleugerir una mica, perquè si no... Puja el Hatari. veure, passem al tema del dia, perquè hem començat pel final. Sí. Anem a l'inici.
Sí, sí, sí.
Que és el... Ens quedaven penjades aquestes...
Les majúscules.
Ai, què fem amb les majúscules?
Sí, perquè vam dir, primera...
Va, fem un recapitulem.
Que la majúscula no serveix per destacar els mots.
Sí.
Sí que podem fer, per destacar un mot, és posar el sencer en majúscules. Això es pot fer. Hi ha gent que no ho troba gaire correcte.
No, perquè sembla que cridis.
Sí, sí, sí.
No, però així,
jo ho faig sovint, els meus tuits. Però està...
Però és per remarcar-ho.
És per remarcar-ho, no perquè digui aquell mot cridant, no? Però sí, en general s'identifica, sobretot a partir del món del còmic, que dic una cosa escrita en majúscules vol dir dita cridant,
val,
no? Parlem de la inicial majúscula, no de tot el mot en majúscules, no? I aleshores m'agradaria explicar una mica quan se posa majúscula. Hi ha la majúscula que se'n diu per posició, és a dir, que ve motivada per la posició del mot, que és el primer mot d'un text, darrere d'un punt, darrere dels punts suspensius, darrere del signe d'interrogació i darrere del signe d'admiració, s'hi posa majúscula. Sigui un mot que sigui, no? Això s'ha de saber. Darrere dels dos punts,
sí,
si continuem en el mateix rengle, no s'hi posa majúscula. Si canviem i passem a un rengle nou, perquè és una numeració així llarga, doncs aleshores sí, es pot començar... s'ha de començar amb majúscula.
Majúscula.
Això seria la majúscula per posició. I després hi ha l'altra majúscula que simplement marca el nom propi. Ens diu, allò és un nom propi. No allò és important. Allò és un nom propi. És l'exemple que vaig dir la setmana passada. Si dic que ha vingut Aragonès,
el president Aragonès,
si ho poso en majúscula, serà que ha vingut el president de la Generalitat de Catalunya. Si ho poso en minúscula, serà que ha vingut el president d'Aragó, perquè Aragonès en minúscula no és el cognom d'una persona, sinó que vol dir una persona de l'Aragó. Per tant, no és que un sigui més important que l'altre, és que l'un marco com a nom propi i l'altre el marco com a mot comú, com a nom comú. I això és molt
Entesos.
Important de tindre-ho en compte. I aleshores, no sé si tenim temps, o si no ho deixem per un altre dia, podem parlar de què fem amb els topònims.
Jo crec que és un tema interessant, que l'hauríem de deixar per un altre dia,
doncs,
mestre.
Doncs ho deixem.
No?
Sí, sí, ho anem fent de mica en mica, perquè amb els topònims és un palet llarg d'explicar.
Ens hi topem, eh?
Sí, sí.
Amb els topònims. Doncs fem una cosa, ho deixem per un altre dia, ho tenim allà pendent, i ara passem directament als mots cognats d'aquest divendres.
Sí, són xarop i sorbet.
Recordem primer, mots cognats, perquè els oients que potser...
Mots cognats són... són dos mots o més que venen d'una llengua antiga i tenen el mateix origen, provenen del mateix mot d'una llengua antiga, però han tingut evolucions diferenciades i s'han convertit en mots diferents.
Totalment diferents.
No, tenen una certa semblança, normalment, sí. No? Semblen una mica, no? Però són diferents.
És una mica com els cunyats, no? Vostè deia, vos deia, no? El cunyat.
Dèieu,
el cunyat, no?
No, és cognat, mot que significa nat del mateix origen.
Però era
per fer
la broma.
Sí, sí, però per l'oient,
sí,
que cognat vol dir nat conjuntament.
Nat conjuntament. Doncs ens quedem amb aquest concepte.
Sí, sí.
Nat conjuntament. Sorbet i xarop.
Sí.
Què
venen
fem?
Del mateix mot àrab, però un ve directament de l'àrab, que és xarop, no? Sempre és una dissolució en aigua d'algunes substàncies agradoses, no? Medicinals, fins i tot en el cas del xarop o aixarop, no? Ve directament de l'àrab. En canvi, sorbet, doncs, ha fet un trajecte diferent.
Un gir.
Sí, un gir diferent. I tot i que ve del mateix mot àrab, doncs, en comptes de ser xarop o aixarop, doncs és sorbet, perquè passa de l'àrab sirià al turc, del turc a l'italià sorbetto, i ja de sorbetto, el mot italià, ja es converteix, ja esdevé un mot internacional, que el tenen totes les llengües. Totes les llengües diuen sorbet, en castellà sorbete, o altres variants, però que és pràcticament el mateix mot, no? I aquí voldria insistir que no se n'ha de dir xarrup. No se n'ha de dir xarrup.
Ostres, xarrup era... No? Semblava com que estava ben dit, xarrup.
Sí, però és que això és aquesta idea tan estesa que, segurament inconscient, que prendre el castellà com a sempre com a model. No? És a dir, sorbete fa l'efecte, també en italià, que prové de sorber. Què és sorber? Xuclar, xarrupar.
Sí.
Aleshores, com que en castellà li diuen sorbete i sembla que sorbete vingui de sorber, que no hi ve, perquè ve d'aquest mot àrab que hem dit, aleshores, doncs, com se diu en català sorber? Xarrupar? Doncs xarrup. Doncs no, un xarrup és una altra cosa. No és un sorbet, un xarrup. Un xarrup és el fet de xarrupar. Mira, aquest nen, menjant la sopa, no para xarrupa. De xarrupar i fa xarrups. Això seria el mot xarrup. Ara, cada vegada més, als restaurants veig que hi diu sorbet, no? Però anys enrere era molt habitual que et posaven allà xarrups. I dic, xarrup? No, jo no xarrupo, que això és de mala educació, menjar la sopa xarrupant, no? Per exemple...
Està bona, quan la prens xarrupant, però...
Jo la trobo bona igual. A mi no m'agrada xarrupar.
Va, doncs tenim ja claríssim aquests mots cognats d'avui. Passem ja directament, o volia fer... Avui llegeix... Està molt atent a la llibreta,
No, perquè això ja ho hem dit tot, sinó que tornem a la majúscula si tenim temps...
No, fem una cosa. No, perquè ens falten els que es confonen avui.
Ah, sí.
Vinga, va, anem als mots que es confonen. Va, aquests mots que es confonen, que avui el mestre Virgili ens en proposa dos.
Sí, ofegar, que té, segons com t'ofegues, té un mot on té un altre, no? Si t'ofegues a la gola, no? Es diuen noagar-se, no?
Sí, per exemple, si agafo aigua.
Sí, i allò que diuen terres de forat et va cap a la tràquea, cap als pulmons, i des de tossir, allò, o se t'enganxa, llavors dius t'ennuegues, no? Això es diu ennuegar-se.
D'acord.
No? Hi ha gent que s'ha mort ennuegant-se,
Sí.
És una cosa perillosa.
S'ha de vigilar. Sí.
I et pots ofegar també doncs a l'aigua, no? En un líquid. Normalment serà aigua, no? Perquè, esclar, ens banyem amb aigua, no? Però podria ser qualsevol líquid, no? Doncs llavors es diu negar-se, no? Es va banyar al riu i es va negar, no? O a la mar.
Doncs això és un error bastant extens, no? Que diem, que moltes vegades
no,
diem...
No, és ben dit dir ofegar-se. És dir, ofegar-se és...
General.
El general.
Sí.
No? És el mot general.
Sí.
És dir... Un que s'ennuega, s'ofega. Un que es nega, també s'ofega. És a dir, no és que de dir s'ofegat a la mar sigui incorrecte. No, és correcte. Però, concretament, d'ofegar-se en un líquid, també n'hi diem negar-se. D'acord? I ofegar-se perquè t'ennuegues, doncs t'ennuegues, no? O, per exemple, per manca d'aire, en un lloc que no hi ha aire, llavors no seria ni negar-se ni ennuegar-se, no? Llavors seria ofegar-se en general, no? També podria ser que un s'ofegués d'altres maneres, o perquè l'escanya no alguna cosa, i també es diu ofegar-se. És del tot correcte, no?
Mestre, en aquest moment, doncs, podríem dir que l'error seria que potser diguessis m'he negat, no?
No, però és que no ho diu ningú.
Quin seria l'error?
L'error és dir negar-se per refusar una cosa. Aquest és l'error.
Val.
És a dir, i això s'ha de distingir de negar. És a dir, negar sense reflexiu és correcte, volem dir que no. Per exemple, ell nega que això sigui veritat. Aquesta frase és del tot correcta, no? Li vaig demanar un favor i me la va negar. Això és del tot correcte. És a dir, negar, volem dir que no a una cosa, sense reflexiu, sense el ser, és del tot correcte. Ara, de dir, li van demanar que fes una cosa i ell va negar-s'hi. No, ho va refusar. Ho va rebutjar. Perquè negar-se amb reflexiu vol dir ofegar-se en un líquid. Aquesta seria la qüestió,
seria
la qüestió principal. I, en canvi, sovint la gent diuen s'han negat a participar...
Sí, han negat.
Sí, sí. Clar. Doncs no, no. Han refusat participar en l'espectacle. Han refusat anar allà. Mm. No han acceptat, han dit que no, no han volgut, millor dit, no han volgut. Mm. Però, clar, com que negar sí que també vol dir que no, però sense reflexiu, mm-hmm. És a dir, ell nega que això sigui veritat, correcte. Li vaig demanar un favor, me'l va negar, correcte. És el negar-se que vol dir ofegar-se en un líquid. Aquesta seria la qüestió principal, podríem dir, perquè, esclar, en noegar-se ningú dirà negar-se per, si te'n noegues, no? Mm-hmm. I ofegar també, clar, la gent sap que ofegar també és correcte.
És
també.
Correcte.
Sí, sí, sí. Aquesta seria, podríem dir, la...
Els dos mots que es podrien confondre. Sí. Tornem, que ja ve, té ganes, no?, de parlar de la... Vos teniu ganes, ara mateix.
De la majúscula?
Sí.
Per acabar-ho.
Veiem
si amb el temps, amb els 6 minutets que tenim...
Vinga, va,
expliquem...
Ho rematem.
L'ús de la majúscula en els topònims compostos. Barcelona és un topònim simple, és un mot, Barcelona, uh-huh. No? Però d'altres són compostos, Sant Joan de les Abadesses, no? Són Sant Joan de les Abadesses, 5 mots, no? I podríem trobar de molts llargs. Aquests que tenen més d'un mot serien els topònims compostos, no? Aleshores, en els topònims compostos hem de saber que els articles i les preposicions que inclouen s'escriuen en minúscula, en català. És a dir, Sant Joan de, en minúscula, les, en minúscula, abadesses, és a dir, Sant en majúscula, Joan en majúscula, abadesses en majúscula, però de les, no. Hi ha qui es pensa que si l'article és el començament, no és el cas de Sant Joan de les Abadesses, sinó, per exemple, el Vendrell, o la Pobla de... que n'hi ha moltes de pobles...
En minúscula.
Doncs també en minúscula, no? Encara que forma part del nom propi. És a dir, la Sénia, el la, forma part del nom propi. El Vendrell, l'el, forma part del nom propi. Però en català l'escrivim en minúscula. I a més...
I aquí... hi ha gent que el que dieu és que hi ha gent que ho escriu...
Hi ha gent que escriu el Vendrell amb l'el
amb
majúscula, o la Sénia amb el la amb majúscula.
I això és un error.
Sí, en català. Bé, llevat que sigui un exònim, és a dir, que sigui un mot foraster, i llavors ho respectem perquè la llengua d'origen ho fan així. Mm. Com, per exemple, doncs, El Escorial en castellà o El Salvador al País, mm-hmm. No? Però, clar, no parlem de topònims catalans, parlem d'exotopònims, no? En el cas, en els topònims pròpiament catalans, l'article, tant si va dintre, al mig dels mots, com Sant Joan de les Abadesses, com si va al començament, no es posa majúscula. I una cosa molt important, forma contraccions. Per exemple, aquest senyor és del Vendrell. Doncs escriurem del, D-E-L, com un sol mot. Mm. Clar, si el Vendrell ho escrius en majúscula, què faràs? Posar D, que ja ho he vist,
D?
D apòstrof el Vendrell? Això és lletgíssim, no? A banda de ser incorrecte, no?
Clar.
Aquest senyor és del Vendrell.
És que és molt més fàcil.
I és molt més fàcil,
clar.
I molt més natural,
clar.
No? Sobretot en els que són masculins, perquè, clar, si digui que aquest senyor és de la Sénia, llavors ja no passa res, no? Però en el cas del del, que forma una contracció en masculí, doncs aleshores és del. Mm. O, per exemple, en el nostre viatge hem passat pel Vendrell, i llavors serà pel Vendrell. I posaré un pel, no? No posaré per al Vendrell, sinó he passat pel Vendrell. Com puc dir he passat pel camí? Com des de camí hi poso el Vendrell i és la mateixa cosa. I l'altre és al. He anat al Vendrell. Doncs serà un al. Com he anat al mas, per exemple. No?
Mestres, que ens estan arribant, hi ha dubtes. Ja tenim aquests oients fidels de Fabricació Pròpia, un farcell de mots amb el mestre Virgili, i n'hi ha un que ens ha arribat, que és aquest, que ara vos ho heu dit, el pal per A, que ens demanen sempre aquesta ajuda per distingir, per saber-ho escriure diferent. Mm. quan és pal i quan és per A.
Per A és quan és destinació i per és quan és causa.
Un exemple, que sempre queda com més clar.
Mira, un exemple que quan el veig mal escrit em fa un mal a la vista.
Horrorós.
Horrorós. Llibres escrits pels nens. Sí, sí, una editora que fa llibres destinats als nens, hem de suposar. No hem de pensar que els nens escriuen aquests llibres, no? Per tant, són llibres escrits per als nens, no? Destinats als nens. Perquè si dius llibres escrits, i això ho he vist, ho he sentit, escrits pels nens, dius, ostres, quins nens més eixerits que ja escriuen llibres, no? Jo sóc gran i encara no n'he escrit cap, no?
Tot arribarà.
Tot arribarà, però per ara encara no. Doncs, bé, vaig escriure un petit opuscle, però... Clar, quins nens més eixerits que llibres escrits pels nens, no? Quan s'ha de dir escrits per als nens. Això hi ha un altre dia, si voleu...
Ho podem
desenvolupar més.
Sí, sí. Sí, perquè és un dubte bastant comú que ens ha arribat.
Sí, sí, és comú perquè a les Illes Balears i al català central aquesta distinció no es fa a la llengua parlada. I com que no es fa a la llengua parlada, llavors la gent té dubtes, però a la televisió o a la ràdio, encara que sigui llengua parlada, s'hauria de distingir. S'hauria de distingir. Una altra cosa és quan parles amb un amic, que llavors ja el context ho aclareix, no? Però s'hauria de procurar distingir-ho.
Ho deixem per la setmana que ve.
Molt bé.
Mestre, com sempre, un goig.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Sí, sí, sí. Va, que arribem al punt de les 5 de la tarda. En Toscà no ens posa el dia amb els principals titulars de l'actualitat i a la tornada fem màgia aquí al Fabricació. Fins ara.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.